tendrá siempre asistir a aquesta primera roda de premsa després d'aquests mesos tan complicats, roda de premsa presencial, que és algo que jo crec que tots els que estem així tenien ganes de que se produïra i que té que d'alguna manera pues, servir-nos per a entendre i per a continuar depenent a viure d'una manera diferent, que no ens agrada, evidentment, i hem de lluitar per intentar aconseguir com abans una major normalitat com la que vivíem, en la que puguem compartir moltes més coses que formen part moltes vegades de la nostra cultura i de la nostra manera de ser. Però bueno, al final és una obligació també de les administracions, i així que ho veig, ho sent com a servidor públic, la necessitat de ensenyar, perquè jo crec que també tenim la funció de les administracions públiques pedagògica, no? Ensenyar als ciutadans i les ciutadanes que en aquests moments podem i devem conviure en el virus, devem de viure la nova normalitat en il·lusió, en ganes, que és el primer que se necessita per a tirar endavant, pensant que algun dia això passarà i que si en aquests moments no som capaços de conviure en aquesta situació, de recolzar l'economia, de continuar en el dinamisme de la nostra ciutat, en el lideratge, doncs és molt possible que quan això passe tinguem que lamentar que moltes coses ja no estan. I ese és el perill que estem vivint en aquests moments. El perill de que la por ens paralitze. El perill de que la por, que no pot ser, evidentment, el motiu per a no fer res, ens duga a pensar que no assumir riscos és la solució. I des de luego jo vull dir una cosa molt clara, no? Qui no assumir riscos no avança. Qui no assumir riscos no s'equivoca, però no avança. I nosaltres, evidentment, en Vila-real, una ciutat líder, una ciutat dinàmica, una ciutat que hem sabut superar les dificultats durant la nostra història quan les hem tingut i som un exemple, hem rebut els nostres avantpassats i tots gens i sabem perfectament el que van ser les gelades, el que va ser la postguerra, el que va ser la realitat d'un poble, un poble que en aquell moment tenia pocs recursos per a superar aquestes dificultats i que va ser capaç de fer-ho i que nosaltres també ho vam fer. Volia especialment avui alçar una bandereta com quan es comencen les carreres en la Fórmula 1 i dir-li al poble, fer un resum de tot el que hem treballat, fer un balanç dels 6 mesos més durs de pandèmia que hem anat vivint, d'aquesta primera oneada que vam tindre que viure, i sobretot començar amb el missatge molt claret, el virus està ahí, no podem oblidar-nos que és perillós, que pot ocasionar-nos tremendos problemes de col·lapso del sistema sanitari, que això no seria bo, però no ens hem d'oblidar que també n'hi ha ahí tota una societat que necessita, com dic, tornar a ficar-se en marxa. I és evident que no podíem ficar-nos en marxa d'una manera immediata i que teníem que fer-ho amb responsabilitat, amb respecte al virus i amb prudència. I això és el que hem estat fent durant tots aquests mesos i que també és molt important que la gent sàpiga en les seues cases tot l'esforç i el treball que des de l'Ajuntament de Vila-real, que des de Cala Vila, hem anat fent per a que fora possible que a partir de la setmana que ve, que a partir del mes d'octubre, com teníem planificat, Vila-real torni a estar completament oberta. I aquest és el treball que hem anat fent. Un treball en una situació molt complexa en la que en aquests moments hem de, com dic, plantejar un balanç. Un balanç que ens servisca per a que la gent entenga la necessitat de continuar fent esforç. Voldria, en primer lloc, dir-vos que el balanç se resumiria en tres coses. Més de 100 accions contra el Covid. Més de 10 plans ficats en marxa, alguns encara treballant en ells, per a poder lluitar contra aquesta situació. I més de 2 milions d'euros de sobrecostos en el pressupost actual o d'inversió per a fer front a les dificultats que teníem. Nosaltres en Vila-real, a més, tenim una diferència en altres pobles i ciutats, i és que el virus, el Covid-19, és una crisi més en la nostra ciutat. Heredem i arrastrem dos crisis anteriors. La crisi de l'urbanisme, de les il·legalitats, del Partit Popular, la crisi de l'endeudament de la nostra ciutat, he dit en moltes ocasions que tenim 4 o 5 vegades més endeudament, per exemple, que Castelló, o que Borriana, o que Onda, i tot això fruit, evidentment, especialment d'un préstamo de 20 milions d'euros que se va demanar en l'any 2009, que continuem pagant i arrastrant i que molt lastra d'una manera important per a poder fer totes les inversions que ens agradaria fer. Han sigut tres fases molt diferenciades les que hem anat vivint. La primera, la del confinament. Confinament, fonamentalment, resumiríem en un mando únic en el que des de l'alcaldia vam assumir totes les tasques coordinats en les distintes regidories, en una reorganització del govern per a fer front a la situació més complicada, on els objectius principals seran la crisi sanitària, el garantir que la gent pugui complir el confinament de la millor manera possible i, evidentment, també el garantir la seguretat de tots en el carrer. Dic lo de la seguretat perquè avui m'agradaria reconèixer a tots aquells que van fer possible que complirem en aquells mesos de confinament tan durs. En primer lloc, d'una manera més agradable, hi ha una col·laboració estreta en la societat civil, Junta Central de Setmana Santa, Junta de Festes, associacions, entitats, que se van volcar en nosaltres per a fer un poc més agradable el quedar-nos en casa. En segon lloc, evidentment, hauria sigut impossible protegir el camp, protegir les indústries, protegir els masets, en un moment tan difícil en el que la policia local, nostra policia local, tenia també moltes dificultats per a poder prestar el servei que se requeria. I vam tindre, i vam comptar, el que vull agrair especialment públicament, l'exèrcit espanyol, que estava cada dos dies en la nostra ciutat, brigades dels quartels de València i la UME, desinfectant, ajudant-nos a protegir en patrulles de protecció, com dic, en polígonos industrials i en el camp. I bueno, doncs aquells mesos, com sabeu, mesos oscurs, mesos que vam tindre que lamentar i patir el que molts vilarealencs i vilarealenques, especialment d'una residència de la nostra ciutat, de la residència d'ancians de Verge de Gràcia, ens deixaren en unes condicions tan dures en les que els seus familiars no podien acomiadar-se d'ells, etc. D'ahí vam passar a la fase de la desescalada. En la desescalada vam anar introduint poquet a poquet a les distintes regidories al treball normal, però sempre pensant que teníem que preparar-ho tot per al dia en el que la ciutat poguera estar ja totalment oberta i en marxa. Sempre pensant en que quan estaríem en marxa de nou, no haurem estat de la mateixa manera que havíem estat abans, sinó que teníem que estar en una sèrie de mesures distintes i tot això requeria un procés d'adaptació, de canvi de cultura, d'acostumbrar-nos a uns hàbits. I això va ser l'estratègia de ficar en marxa distints plans, molt estructurats, molt pensats, molt treballats, que tenien objectius molt clars i que jo puc dir avui que els hem complit d'una manera prou satisfactòria. Nosaltres, en algunes coses, vam anar darrere d'altres pobles i ciutats i alguna gent ens criticava. Si ja en tal poble han obert els parcs i jardins i en Vila-real no. Si ja en alguns pobles se pot jugar als camps de futbol i en Vila-real no. I jo sempre vaig dir que el principi fonamental anava a ser el de la prudència i la responsabilitat. El anar poquet a poquet, el anar comprovant els protocols que anàvem establint. I en aquest procés va ser fonamental, a més de tots els plans que tenen ahí, en aquestes transparències i que els passarem també i farem públics, va ser fonamental un gabinet que vam crear, el gabinet de la desescalada. Era un gabinet assessor, tècnic, funcionaris, tècnics, que no només va permetir que l'Ajuntament de Vila-real poguera anar obrint totes les seues instal·lacions poquet a poquet, aplicant els protocols i, per tant, ficant-nos en marxa, sinó que, a més, va permetir que la societat civil de Vila-real a la disposició de la qual també van estar empreses, associacions, qualsevol veí que tenia una duda de com començar a fer la seva activitat de nou, complint la llei en els seus protocols de seguretat, els assessoraven per a que poguessin ficar-se en marxa. Algun exemple? Nosaltres tenim una tradició molt potent en la ciutat, en matèria de música, no? La nostra banda municipal de la Lira té una escola d'educandos, on evidentment, en el moment en què es començava a permetir ja aquest tipus d'activitats, era curiós perquè era un tema complex, tenint en compte que s'utilitzen instruments, els instruments poden tocar-los entre diversos, de vegades, per tant, hi havia tota una sèrie de protocols molt complicats. Bueno, pues, evidentment, hi ha gabinet de desescalada tècnic i la regidoria de cultura van estar al costat de la banda municipal de Lira, com en altres associacions, per a garantir que l'escola de la Lira s'obriguera en les millors condicions possibles i en garanties. Això hem sigut únics, no ha creat ninguna ciutat, ningú poble, ningú gabinet per el qual tingueren que passar totes les activitats que s'anaven a obrir en la ciutat. Que això duia, evidentment, un poquet de lentitud en el procés, però la lentitud anava donant garanties de seguretat i de tranquil·litat. Bé, i en tercer lloc, passada ja la desescalada, que era d'alguna manera el anar canviant el xip, anar ajudant a la societat a viure la nova normalitat, i evidentment també entendran tots els que m'esteu escoltant que teníem que anar veient quina normativa anaven dictant les autoritats sanitàries, és a dir, tot no ho podíem decidir nosaltres. Teníem que anar acompassats en la realitat que anaven plantejant-se d'acord amb l'evolució de la pandèmia i l'evolució de la situació. Aleshores vam entrar ja preparant en tota aquesta desescalada a planificar el que anava a ser la nova normalitat, el que anem a viure a partir de la setmana que ve, a partir de l'1-2 d'octubre. A partir de la setmana que ve, i este era el motiu del perquè avui volia fer esta roda de premsa, de balanç dels 6 mesos, d'explicació i de publicitat de les més de 100 accions que s'han ficat en marxa. La gent ha de saber que en els seus diners públics s'ha treballat per a lluitar contra el virus, però també molt important, s'ha treballat per a que, i això m'agradaria que quedara molt claret, n'hi ha un refrán, un dicho, que crec que ve al pèl en aquests moments, que és aquell de que tenim que evitar que els arbres no ens deixen veure el bosc. El virus no es pot deixar perdre de vista que n'hi ha molt més. I què és el que, de forma normal, no? I és lògic que el ser humà, el primer que li advertís o el primer que li crida l'atenció i que l'altera i que el preocupa és el problema immediat. I en aquesta societat actual encara més, no? Això que deia el sociòleg Zygmunt Bauman, de la modernitat líquida, en la qual tot és molt ràpid, les noves tecnologies ens han dut a que ens faciliten molt la rapidesa de les coses, però en les relacions humanes, en la convivència, lo ràpid és lento. Perquè lo ràpid, evidentment, el que genera és distorsió en tota una cultura de l'hàbit, i l'hàbit no se canvia en 3 segons, com un missatge de WhatsApp. I això pot generar, evidentment, problemes. La reflexió ve a dir que quan diu que l'avi no te pot deixar perdre de vista el bosc, que quan mirem un bosc de arbres, i normalment el primer que veiem, i possiblement si no aprofundissem, només podem arribar a pensar que n'hi ha arbres llavant. Baix del bosc n'hi ha moltes més coses, i dins dels arbres n'hi ha moltes més coses. N'hi ha fauna, n'hi ha insectes, n'hi ha arbustos, n'hi ha gent igual que dins del bosc, i aquesta és la realitat que hem de ser capaços d'elevar-nos. I en això és el que estem treballant. A què em referís? Pues que si en aquests moments només veiem virus i la por ens paralitza, hi haurà coses que quan passi la crisi ja no les podrem recuperar. Aquesta és la realitat. I quan se fan debats en aquests moments, si vous sí, vous no en aquests moments, cultura sí, cultura no, és el moment, fa falta. O sigui, fa falta. I fa falta perquè, evidentment, tot això ho hem construït en molts anys d'història, en molt d'esforç per part de moltíssima gent. I quan tot això se destruís, que estem en el perill de que se puga destruir, després és molt difícil de recuperar. Pràcticament impossible de recuperar. I s'arriscarà després a invertir per tot això. I si algú pensa que l'administració pública, el públic, tindrà capacitat d'impulsar plans que creen de nou aquest tipus d'activitats que tenen que veure la nostra tradició, que tenen que veure en l'economia, això és senzillament estar molt fora de la realitat. S'està fent més gasto públic en la història d'Espanya i se va ingressar menys en impostos que en la història d'Espanya. I més gasto i menys impostos és una equació que no existeix. I la realitat és mentira, sincerament. Aleshores, evidentment, tenim que ser capaços d'entendre que, com dic, més gastos i menys impostos és impossible i que els impostos qui es paga és els treballadors i les empreses. I si els treballadors i les empreses no treballen i les empreses desapareixen i continuem fent gasto públic per a ajudar a qui està al paro que cobre, per a pagar ERTEs, per a pagar autònoms, per a pagar ajudes socials, per a pagar renta mínima, què hem de fer? Evidentment serà inviable el sistema. I això jo crec que també és una preocupació, i ho està demostrant el govern d'Espanya, és una preocupació de la Generalitat Valenciana i del president Puig, i com no pot ser d'una altra manera, també és una preocupació en el que nosaltres podem fer, en els recursos que tenim i en les nostres competències de l'Ajuntament de Vila-real. Per tant, tot el que estiga en la nostra mà per a possibilitar en aquests moments que coneixem millor el virus, que tenim protocols, que hem establert plans, que han funcionat, que han anat produint resultats, tot el que estiga en les nostres mans per a dinamitzar el poble, per a generar activitat, per a donar il·lusió a la gent, per a ficar el poble en marxa, ho anem a fer. I això és un poble que volia explicar a la gent. He estat molts mesos treballant especialment en els despatxos perquè eren moments de planificar, de preparar el que vindrà i d'evitar, que és el màxim objectiu, que el virus acabi paralitzant-nos i arruïnant-nos. I això és l'objectiu d'aquesta nova normalitat que anem a viure en Vila-real. A partir del dilluns o del dimarts estaran totes les instal·lacions esportives de Vila-real obertes. 76.000 metres quadrats d'instal·lacions esportives. No és una broma. Hem hagut de canviar alguns protocols. Hem fet una col·laboració amb la Universitat de València, la Politécnica, en tota una sèrie de medides que garantisquen la seguretat. Anirem ampliant la possibilitat de que més gent participe. Van a començar i ja estan en marxa. Un sector importantíssim està sent nosaltres des del juny que hem tingut en vostès, en els mitjans de comunicació, el regidor d'Agricultura, José Ramón Ventura. Ahir mateix vam tindre una reunió preocupats, no és una competència exclusiva nostra, però nosaltres, com a servidors públics, tenim l'obligació, com a administració més pròxima, si no ho entenem, de canalitzar el diàleg en els sectors, de canalitzar el treball i de fer arribar a les administracions que són competents la preocupació de la nostra gent i dels nostres sectors. L'agricultura en Vila-real és passat, és present i ha de ser futur. Altra agricultura també, la ecològica. Però, evidentment, si som incapaços de mantindre el que tenim en aquests moments, si som incapaços de llevar-li la il·lusió a la gent que sembra els horts, que espera 4 anys a collir, que quan cuino no li paguen la taronja, que els preus estan per terra, que en tota aquesta lluita que teníem abans d'esta pandèmia que vam anar a veure al president de la Generalitat en aquella taula de la dignitat del llaurador i de tot el que estàvem treballant, si destruïm la il·lusió i el treball dels nostres camps, evidentment ni anem a poder transformar l'agricultura ecològica ni anem a poder fer una transició cap a un model econòmic distint. Perquè res és del res, tot requereix una base prèvia. I per tant, bueno, doncs ahí estaran els magatzems de taronja, una gran ajuda econòmica per a les famílies, ahí estaran els collidors i anem a intentar treballar perquè la major normalitat se puga ficar en marxa tot això. I este cap de setmana tenen vostès un festival de jazz. Continuem en el festival Vila-real Alive de la Cultura, en Maldita Nerea esta nit, ahir en Coquemaya, Malikia, Suárez. Este cap de setmana tenim les activitats de la plaça de Bous. Este cap de setmana tenim, com ja fa setmanes, un mercat ambulant per el qual passe en la ciutat esportiva municipal alrededor d'unes 1.000 persones a comprar el dissabte. 1.000! I no ha hagut absolutament ningú problema. Absolutament ningú problema. Hem recuperat el mercat també de les antiguitats. Estem reactivant el centre de congressos, hem transformat casal de festes i hem tingut unes exposicions de dinosaurios. En breve anunciarem alguna cosa més. Estem ficant a la disposició de les empreses, de l'economia, en la nova normalitat i les noves normes, totes les infraestructures que tenim en Vila-real. Hem ficat en marxa les escoles, hem tingut problemes puntuals, però en els protocols s'ha pogut dur molt bé. Tenim en compte que tenim 8.500 escolars en Vila-real. Problemes puntuals n'anem a tindre i tenim que continuar pensant que van estar allà. Acabe en un resumen i en frases molt concretes que crec que he dit, pues, evidentment en la intenció de donar la màxima tranquil·litat a la gent. Ningú té la vareta màgica per a solucionar aquest problema. És algo que ningú voldria tindre damunt de la taula. No ens hauria agradat desayunar avui així en Cal Dimoni, al que agraeix també, i hem volgut fer-ho com un gesto i com un recolzament al nostre sector gastronòmic, que ho està passant especialment mal. I si ells ho estan passant mal, imaginem-nos el sector de l'oci, el que ens permetís divertir-nos als demés mentre ells treballen quan estem en un moment de normalitat. Si desapareix el sector de l'oci, no es podrà tornar a crear. No anem a crear pubs, discoteques públiques. Això no ho anem a fer, ni tindrem diners per a fer-ho. Hem d'ajudar-los a que puguen passar este desert i aquestes dificultats. Estem en ello, estem en ello. Estem agilitzant esta setmana i serem pioners també, llicències diferents per a alguns pubs i discoteques per a que puguen també convertir-se en terrasses i poder prestar altre tipus de serveis. No ho havia anunciat de cara, però estem en ello. Estem en ello en intentar fer el que podem. I com entendreu, l'Ajuntament de Vila-real té recursos que tenim. Si en tinguem molts més, si no estiguem tan endeudats, gràcies al PP, i no tinguem tants problemes en l'urbanisme que ens impacta de manera permanent en sentències i en convenis que hem de pagar, encara invertiríem més. Però en definitiva i en resumen, tot el nostre esforç va continuar dirigint-se a lluitar contra la por. La por paralitza. La paràlisi genera ruïna. Al virus no se li pot tindre por. Se li ha de tindre respecte, en prudència i en responsabilitat. Gràcies. Alguna qüestió?
Sí, quería preguntar básicamente